Bé, doncs és temps de tertúlia, la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, de moment, en companyia de Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
I Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Jaume, abans que pugi el taló... dilluns?
Dilluns. I tant, 22.
El Romea.
Sí, l'endemà del meu aniversari, el Romea. La primera vegada que està tot ple. 554 butaques, tot ple.
Quantes?
554, comptant els dos pisos, eh? Tot.
Molt bé.
Fa 89 anys.
Sí, sí.
O sigui, tu a l'escenari?
I tant. Tot solet.
I el teu amic, Víctor Alexandre?
Sí. No, jo seré la platea.
Ella baix. Ella baix veient com a la foto.
Ja t'arreglaràs.
Sí, exacte. I vam fer un assaig general, també va venir ell. La primera vegada que un autor ve a l'assaig general. Sí. Però bé, vam estar veient, em va codificar, veure com anava, i bé. Però, esclar, és una gran responsabilitat, perquè...
Sol davant del perill, ja, perquè és que quan tens una altra persona,
no tens
quan tens un interlocutor
no,
allà...
No tens apuntador?
Em donen les entrades de quan tinc de veure el Moscatell, les accions que són fora del text, però no tinc apuntador, no.
Però encara existeix la figura de l'apuntador, o no?
Sí,
però...
No, què va?
No?
Hi havia el Cabirol... allò que sí. Coneixem tots, que estava allà ficat.
Ningú sí. Sap què és el Cabirol.
O les òperes, que també hi havia...
Encara hi és,
El Jaume Tribó.
Encara hi és.
Que era l'apuntador del Liceu, i que se sabia totes les òperes, se les sap totes. Clar. Però, clar, és una figura que ha anat quedant arraconada. Mira, però...
Hi havia el traspunt després, entre bastidors, però ara no hi ha res, si estàs tu sol a l'escena. El que passa que tens la sort, quan actues amb diversos companys, si tens un blanc o et perds...
Aquí està.
L'altre et dona el peu, no?
Que tenen un cable.
Jo ho explico en l'obra, no?
Però quan està sol, què?
Quan està sol, exacte. Quan està sol, no, hi ha solució, no?
I t'has trobat en alguna situació així?
En aquesta obra, no. En les altres, sí.
Si hi ha l'autor allà a la platea, li posi... Ara què he de dir? Recordes,
li pots preguntar directament.
No.
L'únic que se'n recorda és l'autor, perquè jo no em sé l'obra, ni molt menys, no? Clar.
No. Però, esclar, per mi no és una gran responsabilitat, perquè mira que fa anys que faig teatre, però mai havia estat sol a escena d'una obra monòleg d'hora i 20 minuts.
Hora i 20 minuts.
Hora i 20 minuts, sí, sí.
Solet, déu-n'hi-do.
Sí, això és
important. Explica'ns de què tracta, més que res, per si hi ha algun despistat, que encara a hores d'ara no sap de què va.
L'obra està en un camerino, que per cert portarem el decorat que es va fer aquí, el posen al Romea, i és un actor que està en el seu propi camerino i explica que aquella nit serà la seva darrera estrena perquè ja és gran i no voldria arrossegar-se pels escenaris en males condicions. No? I a través d'això explica la seva trajectòria de fa 60 anys, apareix tot el tema de la censura, la lluita contra l'idioma, contra el català, que era una cosa ferotge. Després explica la mala visió que tenia la gent de fa 60 anys o 50 dels còmics, que abans en deien còmics, i llavors explica la seva trajectòria també sentimental, que es va enamorar d'una noia de Rubí i quan els pares li van demanar va dir ni pensar-hi perquè estava mal vist. Llavors deien, aquest noi no té ni ofici ni benefici. I és clar, això no podia ser, va estar 2 anys per poder tenir aquesta noia, i al final s'hi va poder casar. I tot això apareix, a més, explicant, d'acord amb les seves interpretacions que ha fet al llarg de la seva vida, doncs fa un fragment de dos fragments de dues obres de Chekhov, i una de Molière, per exemple, el Malalt Imaginari, i una altra de Ionesco, amb la Cantant Calba, i va interposant aquests fragments, i bé, doncs, i acaba, doncs, que està esperant que li donin el Premi Nacional de Teatre, perquè, de fet, és l'actor també en l'obra més gran de Catalunya, i espera que aquest premi se l'hauria de mereixer, bé, hi ha tota una sèrie de disquisicions, i al final el premi no li arriba. I bé, és així, explica la història. Real, perquè tot el que s'explica allà és autèntic, no hi ha cap afegit ni cap d'imaginació, tot és real. Jo sempre dic que hauria de veure la gent jove perquè jo ho explico a vegades als meus nets, que esclar, l'han vista des de 30 anys, diu, noia, però pot ser que hi hagués aquest odi contra l'idioma i aquesta lluita ferotge contra la censura, i era, i tant, sí, era. I això val la pena saber-ho, no?
Estàvem parlant de la representació que tindrà lloc dilluns. Cristian Treceño, bon dia.
Bon dia.
Per posar-lo una mica al corrent, d'abans que pugi el taló, que és aquesta obra del Víctor Alexandre, i que representa sobre l'escenari el Jaume, i ho tenen tot ple per dilluns que ve.
A on ho fan?
Al Romea.
554 butaques.
Però ja ha anat rodant, perquè jo la vaig veure a Sant Cugat, sí, que es va estrenar, ha anat a Rubí també, no?
També a Rubí, sí.
A Rubí l'han rebut bé?
A Rubí molt bé, home. Sí, molt bé, sí. Va venir l'estrena aquí a l'alcaldessa, i com que jo parlo de Rubí a l'obra, perquè ara tu ho ha posat, doncs va dir, això s'ha de fer Rubí. I vam fer-ho a la sala gran, i tant.
Es va fer el mateix escenari que s'havia estrenat a Sant Cugat. Va ser el mateix escenari, és a dir, tot igual, sí, mateix, sí. Perquè altres llocs depèn, no? Si és tot amb el mateix escenari, que serà també com el Romea, és més car, perquè traslladar tot un escenari costa més. Si el posen ells és diferent, però si s'ha de traslladar és un escenari que més és del Teatre Auditori. Però després s'ha fet a diferents llocs, clar, a llocs grans i petits, a Manresa, Reus...
Heu anat fent gira, no?
Sí, Savoia, sí. Lluçanès...
I esperem fer-ne més.
Sí, sí, sí.
Ja sap el Cristian què és això dels promotors, no? I dels que fan contractes per fer bolos.
El dia 1 anem a Vilafranca.
El dia 1 de juny?
Sí, el 1 de juny, sí.
L'obra diu que l'actor jubila, que farà la seva última funció, no funció, sinó la seva
estrena.
L'última estrena, no? Perquè ja és gran i tal. I això ho diu l'obra, però quan em pregunten, bueno, però tu jubiles? No, jo no em jubilo. Si és un contracte, no em jubilo.
Si estic aquí treballant, que m'he de jubilar, no?
És que sempre dic que la professió d'actor és l'única en la que no t'hauries de jubilar mai, perquè sempre hi haurà un personatge de 80 anys.
Clar, mentre la salut t'acompanyi,
sí.
Pots fer, clar, sempre
el
hi ha
que
papers.
Passa que dels meus col·legues no n'hi ha cap, o ja els hem enterrat, o no tenen memòria per poder actuar, no? I aleshores hauran de plegar.
Això és un gran què.
Clar.
Sí, perquè a vegades, clar, si és una persona que està impedida físicament, doncs, esclar, llavors ja hauria de ser un personatge molt específic per fer aquell paper, no? Però si està bé físicament, però si resulta que ha perdut la memòria o la veu, o s'ha quedat molt afònic, llavors són les dues eines bàsiques sense les quals què faràs, no? Perquè això és el motiu pel qual va plegar la Carulla, no per la veu, sinó per la memòria. No podem memoritzar els papers. A la tele és diferent, perquè a la tele, com que fas coses molt curtetes i t'ho van dient, dius, ara digues tal cosa, ara digues tal altra, això és molt diferent. I en una pel·lícula, bé, es podria anar fent si no tens un paper molt, molt llarg, però encara, en fi, alguna cosa, però en teatre no.
El teatre és pur directe, vull dir que allà sí que no pots estar parant.
Clar, sobretot si és el protagonista, que estàs en escena més temps. I per això la Carulla, que estava, quan es va retirar amb la iaia, era un paper secundari, no tenia tant paper.
Sí, però li van escriure per ella, eh?
Sí, sí, clar, és que l'obra sense ella...
L'obra li van escriure per ella.
Sense ella l'obra no tenia sentit, clar.
I ara actua, continua actuant, però fa recitals. Llavors té un faristol i recita poemes, i ja fa García Lorca i tal, fa comentaris. I com que és una gran experta, doncs té un faristol davant amb el text i la gent hi se n'adona. Perquè això també és ofici, no? No està amb el paper així davant.
No.
Però de fet llegeix.
Però té molta capacitat de transmetre amb tots els sentits.
Sí, sí, per llegir.
Tot el cos,
sí.
No, és un privilegi, arribar a aquesta edat.
Home, i tant.
I tenir aquesta memòria
del Jaume. Ja que poguéssim arribar tots, no?
Jaume,
jo prego per arribar el dilluns.
Molt bé.
A partir del dilluns, peti qui peti.
Després se'm va fer un viatge pel Rin.
Sí, això és a part, home.
Sí. No, a cap de dos dies després.
Sí, un creuer fluvial, perquè la nostra edat, la meva dona i jo, els creuers aquests que hi havia multitudinaris amb 6.000 persones, amb un
merder... Que t'atabalen.
T'atabalen, sí. I en canvi aquí passes pel riu, que és com un llac, i vas veient els pobles que travesses amb el barco.
Ho fas bé, Jaume.
I 200 passatgers. No, jo passo bé, home. programa. I tant. M'agrada molt, m'agrada molt. Mentre pugui fer-ho, doncs ho faig.
Aprofites. Sí, clar que sí. Canviant de tema, jo no sé amb quina cara us heu...
Llevat.
Us heu llevat, sí, després de conèixer la notícia que el Ministeri ha ordenat investigar els llibres de text catalans.
I deien fragments, del que havien investigat.
Se suposa, per adoctrinament polític.
Sí, sí, sí.
I aquestes alçades de la pel·lícula?
Sí. Escolta, el que no sabia és que aquests quan han denunciat que no sé quina entitat és AMIA, no sé què
és,
no n'hi ha, cap mestre aquí a Catalunya, Són de fora, encara que el president és que parla català, però es veu que no hi ha cap que estigui aquí.
Però sí, a més és un sindicat que absolutament minoritari.
Sí. No coneixes aquest sindicat, sí?
No.
No, però no. Diu que
és tan minoritari que no el coneix.
I la majoria diu que són mestres jubilats, però que no tenen cap feina aquí a Catalunya. No,
diu Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari.
Sí, però és un sindicat...
Que tenen lligams, segons, suposadament, amb Societat Civil Catalana i Ciutadans.
Ja hi som, clar.
Jo crec que això és un disbarat que és...
Sí, sí, però ho han acceptat,
Un darrere l'altre, i a més una cosa, a veure, dins el cos d'educadors i educadores, mestres de les escoles, hi ha una pluralitat total i absoluta, hi ha de tot. Hi ha gent que pensa d'una manera, gent que pensa d'una altra, i mai s'ha queixat ningú. Vull dir que a mi m'estranya molt que ara a aquestes alçades arribi això, quan realment els mestres són els primers que es miren amb lupa tots els continguts de totes les matèries. Vull dir que si hi hagués hagut alguna cosa, algun sector de dins de l'educació, digue-li privada, digue-li pública, digue-li concertada, haurien dit alguna cosa, i mai ningú ha dit res d'aquest aspecte concret. A veure...
Mira, fer un llibre de text per una escola val molts diners. Moltíssims. Se'm fa molt difícil pensar que una editorial...
Que hagin de fer esmenes, ara.
No, i que una editorial no segueixi el currículum fil per randa, perquè una de les primeres coses que fan els mestres, si algú ha treballat en una escola ho sap, és mirar, quan han de canviar de llibre o el que sigui, els caps d'estudis, és mirar que allò s'ajusti precisament al currículum acadèmic. Perquè és que ja no només per fer bé la seva feina, sinó que hi ha uns mecanismes de control.
De totes maneres, hi ha una...
Absolut, vaja.
Hi ha una llei des de 2002, aquesta llei que us comento estableix que no és necessària l'autorització prèvia de l'Estat, és a dir, que no es fa com es feia abans, que abans sí que hi havia un control estricte per part de l'Estat, dels continguts. Des de 2002 no existeix aquest control.
Però de l'Estat? Però és que no és l'Estat qui ho controla. Això, són els docents. O sigui,
són els que decideixen, els docents.
No, però qui controla els continguts...
Docents...
Perdona'm, és molt diferent que l'Estat no hagi intervingut amb el control dels continguts acadèmics des del 2002 a que els docents...
Si... Decideixin i trin quins són els llibres.
Però els docents decideixen i trien quins són els llibres,
sí,
però en funció d'un currículum que ja ha establert.
Exacte.
Aleshores, que l'Estat no hagi fet un control de llibres no vol dir que funcionaris de l'Estat no l'estiguin fent constantment, perquè cada any es miren, m'explico? O sigui, és una notícia absolutament tendenciosa i un exemple. O sigui, a mi que em diguin que és que un dels seus arguments és que resulta que el tema X que parla de Catalunya està d'un altre color que l'Estat espanyol, coi, i com ressaltes els límits geogràfics de Catalunya si estàs parlant de Catalunya, si sempre s'ha fet així, és amb geografia.
I tu estàs parlant de geografia, però és que també estan parlant del medi natural, cultural,
però
social...
Però això és tendenciós. És que és molt tendenciós, perquè tu pots agafar fragments d'un llibre i descontextualitzant-los... Fer servir aquell argument per el que et doni la gana.
I no cal ni tan sols tenir un llibre. No necessites ni un document. El propi docent pot explicar el que vulgui.
Sí, però no es va molt en compte amb això, a les escoles. O sigui, tret d'escoles concertades o privades que són marcadament catalanistes i aleshores doncs, tenen una tendència a X... Però fins i tot en aquestes escoles es va molt en compte en com es plantegen les coses. Fins i tot en les escoles religioses, actualment, es va molt en compte en com es parla de religió, també. Vull dir, jo crec que s'ha de trencar una llança pels docents que actualment amb un pressupost baixíssim estan fent una feina boníssima. Tenim un pressupost ridícul d'Educació a Catalunya, ridícul. I estan fent una feina exemplar, amb molts pocs recursos, i a més, a vegades fins i tot, sota el meu punt de vista, es passen amb el tema de la, de lo políticament correcte.
Perquè a vegades... Què vols dir?
Vull dir que a vegades hi ha coses que s'han d'explicar d'una manera molt clara, no? Vull dir, el...
És que no sé per on vas, eh?
No, vaig senzillament que tu no pots discutir. Si tu estàs en una escola religiosa, sota el meu punt de vista, si tu poses el teu fill en una escola religiosa, prescindint de si l'escola és concertada o no, no entro en aquest debat, eh? Però si tu, el teu fill, està en una escola religiosa, és evident que hi haurà una educació catòlica. Coi. És una línia que està permesa. Et pot agradar o no, però està permesa. Aleshores, el que no pots fer és que, com que en aquesta escola hi ha gent que no és catòlica, doncs no es parli de religió com s'ha de parlar. Jo no sóc religiós, eh? Però amb aquest exemple el que vull dir és que jo no veig cap problema perquè hi hagi una persona que no és catòlica en una escola catòlica, però tu has d'acceptar, si estàs allà dins, clar, que a l'hora de religió t'estaran ensenyant religió. I el que no pots fer és el pare que es queixa fer-li cas, saps? Mm-hmm. Que surti les notícies, oh, és que no sé què, igual que una escola segregada. Escolta, tu...
Ha de saber on és.
Clar, malauradament, malauradament hi ha escoles segregades per sexes. I a sobre algunes concertades. Sí. Però si tu entres allà, no pots ficar el crit al cel. No és l'espai, l'aula, per posar el crit al cel amb això.
És a dir, que no pots reclamar una educació a la carta i a sobre triant d'entrada el centre que a tu et vingui de gust o més et convingui.
És que tu saps on poses el teu fill.
Clar.
Clar, ets tu qui ha decidit que el teu fill vagi a aquella escola. Si saps que és una escola religiosa, tu sabràs per què l'hi has posat.
I, però, si no, i si no ho saps, perdona'm, no és culpa del centre, és culpa teva.
Ni del
com
nen,
a pare.
Clar, és clar. Del pare o de la mare. Sí. Clar, clar.
Jo veig també que hi ha tants filtres, abans el llibre de text no arriba sobre la taula dels mestres.
Ui, tant.
Tants filtres que són, a veure, que és impossible que allà hi hagi alguna cosa que no sigui veritat, per dir-ho suaument. A veure...
No hauria calgut esperar cap sindicat.
La pròpia editorial suposo que vol vendre llibres. Els mestres volen explicar les coses tal com raja. Per tant, explicar-ho de forma més objectiva i que entenguin millor els nens. La pròpia AMPA. Els pares que cada dia parlen amb els nens i veuen llibres i veuen els textos i se'ls miren des de principi de curs fins a final de curs. A veure, i qui ha dit alguna cosa? Què ha sortit alguna cosa als mitjans de comunicació? I mira que Catalunya és prou plural, que un, com dèiem fa un moment, doncs va portar una escola religiosa i per tant faran religió, una escola laica, una escola més catalanista, etcètera. Es pot escollir, que per això hi ha tanta diversitat en el món de l'educació. I ningú s'ha queixat en aquest sentit. I si es queixen, són ben rebuts, però és que no es queixen, ni als diaris ni als mitjans de comunicació surt res de tot això. I ara, de cop i volta, que surti el govern espanyol i digui que allò no està bé, vinga, home.
Sí.
No, però arran de la queixa que han fet aquest...
Aquest col·lectiu. Sí,
bé, home, però el ministre no hauria de fer aquestes declaracions dintre de la seva ignorància. Primer s'hauria d'informar si realment...
No, aquí la qüestió és que ho han acceptat.
Exacte. I no hauria de saber quin nivell i quina tendenciositat té aquest col·lectiu.
És que... És a dir, que no estem en un debat pedagògic.
No.
Estem en un debat polític.
Polític. Totalment. I ell dona per fet que existeix.
Però és que sempre, quan es parla d'educació en aquest país, sempre és un debat polític, no pedagògic. Perquè...
Home, quan aquest debat és entre Madrid i Catalunya, segur.
És qualsevol debat. Qualsevol debat que giri al voltant de l'educació en aquest país és polític. És que només cal que vegis la quantitat de canvis que hi ha hagut de plans d'estudis. Segons qui governa. És que això és horrorós. És que no pot ser. És que s'haurien de posar les pies. A mi això em sembla una pixada fora de test absoluta i sembla vergonyós.
Sí, però seguirà endavant, eh? Això és el fotut.
I què faran? Si és no, que, bueno, és que agafin els llibres, que els mirin, que es gastin diners amb aquesta tonteria i després veuran pues, que molt probablement, igual sí que és cert que hi ha algun tipus de redacció pues, que es pot ajustar, però escolta'm...
És que això, és que tampoc hem de caure en el parany de pensar que tot això sorgeix d'aquest sindicat de quatre gats.
Yeah.
És a dir, sabem el que deies tu, hi ha un combat dialèctic, administratiu, polític, entre Catalunya i Espanya, i el que fa el govern espanyol és a dir, bé, nosaltres això no ho iniciem, és millor, nosaltres quedem al marge, nosaltres ens limitem a escoltar la veu de qui sigui, i aleshores vosaltres, que sou nosaltres, vosaltres, com a sindicat i tal, feu aquesta això que han fet, en definitiva, no? Aquest informe
aquesta,
i tal.
Aquesta denúncia.
Sí, aquesta denúncia i tot això. De la mateixa manera que a vegades es busca una persona que doni el seu nom per iniciar un procés que tindrà unes conseqüències polítiques, etc. I això no ho inicia cap partit polític ni res, representa que no. I el govern espanyol no hi té res a veure amb tot això, no? En absolut, i ara. I per tant, això funciona d'aquesta manera. El que sí veiem amb tot plegat s'utilitza el tema aquest, doncs, perquè en el fons des d'Espanya hi ha una cosa que no acaben d'entendre, que creuen que tot el moviment independentista és una cosa d'un partit, és a dir, com que nosaltres som idiotes, tots el poble català no tenim, som nens petits, i algú que ens ha rentat el cervell i aleshores ens ha dit per interessos polítics d'un partit, per tapar no sé què i tal, i que això és una cosa d'aquesta. I que si criminalitzen la font aquesta, aleshores el moviment independentista s'acaba. I això és no tenir ni la més remota idea de com va la cosa. Hi ha una societat civil que no té res a veure amb partits polítics, que vota el que vota, que fa el que... Vull dir, la gent ha fet consultes de les altres i ningú preguntava què votaves tu ni què votava l'altre. Hi ha gent de totes les tendències. Aquesta és la força d'un poble, que és tot un poble, independentment de la ideologia que tingui. Hi ha gent de dretes, d'esquerres, de centre, passotes, hi ha de tot, que estan a favor de la llibertat del seu país. Bé... com ells no poden entendre, aleshores pensen que tot això ha de ser perquè el poble català ha perdut el senderi i està absolutament allisonat i conduït per unes
som autòmates,
unes ments malignes, i aleshores diu, clar, és que això deu estar en els llibres d'estudi. En els llibres d'estudi els diuen que Catalunya és una nació del món, que no sé què, i que Espanya no pinta res perquè no sé què, i, saps? Des d'aquest punt de vista... Clar, si ells poguessin es farien cantar el cara al sol cada matí al matí. Jo, a mi me'l feien cantar el cara al sol.
I tant, jo també.
I em feien aixecar el braç. I això no ho he oblidat. I aquesta gent són els fills ideològics de tot allò. No poden fer-nos cantar el cara al sol perquè, home, dintre del context internacional avui fa lleig. Però si poguessin ens ho farien.
Perdona, encara fa 4 dies el ministre Wert va dir que el que hay que hacer es españolizar a los niños catalanes. Clar. Escolta, el cara al sol,
Sí, fa 4 dies.
Clar, fa 4 dies això,
Sí.
I la nova llei que critica la gent, vaja, i el Christian també, la va fer el senyor Wert, i no les van retocant perquè hi ha pressions de totes les comunitats d'Espanya, però la llei segueix,
Sabem si s'ha dit alguna cosa d'això en els mitjans estatals?
Segurament.
És que molt recent,
De moment avui,
la premsa catalana ha sortit.
El diari ara.
Però sortirà, sortirà.
No, que surt aquí és evident que sortirà, però dic que, bueno, tampoc s'han parlat tant, de Catalunya, Espanya.
Però quan hi ha un fet així, sí,
No et pensis, que la gent no li fa ni cas, ja.
I el que deies del ministre Wert està claríssim, volia canviar tot el pla d'educació, es parlava d'adoctrinament a les escoles, bé, la gent...
Però fixa't el contrasentit de Wert, és dir, tenemos que españolizar a los niños catalanes.
Exacte, sí.
Ell no se n'adona del contrasentit del que està dient, perquè si t'han d'espanyolitzar, vol dir que tu, ell creu que tu no ets espanyol. I per tant, perquè si ja ho ets, no cal que t'espanyol... Per què no diu, hemos españolizar a los niños de Toledo? Sí. Per què? Sí. Perquè són espanyoles. Per tant, t'està dient, sense adonar-se'n, que tu no ets espanyol i que per tant t'han d'espanyolitzar com van fer amb els peruans i amb els colombians i amb els argentins.
No? Està, al fons està reconeguent, directament està reconeguent que som un poble amb identitat, amb una cultura, amb una llengua...
Cal espanyolitzar Galícia, el País Basc,
exacte.
Però no Castella, oi?
Clar,
perquè Castella i Espanya és el mateix.
Sí, sí.
Ara, en aquest debat hi ha un punt important, i ha fet referència abans al Christian, i és el fet que en funció, des de que vivim en democràcia, que en funció del partit que ha governat, s'ha fet una llei o bé una altra, sense donar temps a que res qualli i res acabi aconseguint resultats. O sigui, no hem pogut avaluar perquè de seguida s'ha substituït una llei per l'altra. No com, no hi ha una política d'estat global i conjunta, així com en altres països, com a França, per exemple, tant en educació com en sanitat, hi ha hagut una perspectiva, doncs, més d'estat, de més compromís, sí, aquí, per part de tots els representants polítics.
Aquí hi ha un compromís d'estat per les infraestructures, no per l'educació. I això ho exemplifica molt bé el Göran Persson, que és un exprimer ministre de Suècia. Quan va venir aquí el van entrevistar. Va venir aquí farà, no sé si 5, 6, 7 o 8 anys, perquè... Però...
T'has perdut.
És que, bueno, a mi cada vegada em van els anys més ràpid, ja no ho sé. Però vaja,
fa uns
anys. Ja estàvem en crisi. Mm. I va venir amb un fòrum, amb unes sessions i tal. I va entrevistar, no? I li preguntaven, bueno, i tal, i no sé què, i vostè, com és que vostès han sortit tan ràpid de la crisi? Diu, bé, nosaltres la crisi ens va començar el 2003, no el 2007 com vostès. Diu, però hem sortit més ràpid, perdó, bàsicament perquè nosaltres hem invertit en educació. No tenim unes autopistes fabuloses, no tenim tants quilòmetres d'AVE, però tenim gent preparada. Aleshores, en un país amb molts menys recursos que el vostre, amb molts menys habitants, però amb gent preparada, doncs la reacció per generar coneixement i per generar un contingut que es pugui vendre, etcètera, bla, 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 doncs ha sigut molt més bona. Diu, vostès només saben fer autopistes.
El totxo, el totxo.
Diu, a partir d'aquí els hi auguro una recuperació de la crisi molt complicada. Jo crec que va ser una analítica bastant encertada i que lliga amb això que tu deies. Vull dir, els països que en general inverteixen en educació, però països tan dispars com pot ser amb models, països nòrdics o Estats Units, que són dos models socials diametralment oposats i amb una política cultural i amb una política educativa diametralment oposada amb respecte al finançament públic, etc., de l'educació i de la cultura, però amb una preocupació molt forta amb el que és, en els dos models, amb l'educació i amb la cultura. Una, a través del finançament privat, beques esportives, etc., i l'altre a través d'un altre sistema, no? Un sistema més europeu. Però tots dos asseguren una continuïtat en els plans educatius i una continuïtat en els models culturals, governi qui governi.
Clar.
I aquesta continuïtat i aquest sistema segurament té moltes mancances perquè des de la distància tot s'homogeneïtza i aleshores ho veus una mica així.
Home, però també es poden anar incorporant... millores.
Sí, sí,
però... que passa és que si tu mantens una base prou sòlida, que això efectivament tingui continuïtat, sempre és més fàcil, no?, aconseguir resultats.
Correcte.
I tot model és millorable.
I segurament també és més fàcil que es perpetuïn rèmores que van xuclant del sistema, no? Això també hi deu ser. Però és que aquí el problema és que tens aquestes rèmores que van xuclant del sistema, però amb un desgavell constant perquè són monedes de canvi polític. I aleshores no et permet... estructurar ni una indústria del coneixement, si es pot dir així, ni una indústria cultural com Déu mana. I aquests dos pilars, que paradoxalment s'omplen la boca després als polítics de que la creativitat i la innovació i tot això doncs és molt important per fer avançar els països, no ho respecten aquí a Espanya i a Catalunya tampoc. Aleshores, això és un problema, perquè de fet tenim una fuga de talents impressionant. Impressionant, eh?
Ja fa temps. Ja fa temps. I a més, que tenim tota la impressió de viure en el país de... Això, de Lazarillo de Tormes.
Mira, et posaré un exemple del desastre que han fet amb el sistema educatiu. Jo vaig estudiar la primera carrera al Regne Unit i compartia pis. Jo sóc de lletres pures. Això vol dir que vaig deixar de fer ciències a segon de BUP, que si no m'equivoco tenia 15 o 16 anys. 16 anys teníem. 16, 17, 18, sí, 16 anys. Als 16 anys jo havia deixat de fer matemàtiques, de fer física, de fer tot això. Val? Tenia companys de pis que estaven estudiant carreres o científiques o de lletres mixtes, com pot ser economia i tal. I tenia companys que no estaven a primer de carrera, que estaven a segon o a tercer. Jo ja arribo allà, tal, no sé què, i un dia em trobo amb un nano, amb un company de pis, ostres, és que això no em surt, no sé què, i tal, pum, pum, ostres, és que això no em surt, i jo què estàs fent? Doncs mira, aquest sistema d'equacions i tal, o no me recordo què era, o derivades, o jo què sé. I jo m'ho miro i dic que no saps fer això, a segon de carrera. Jo ho havia fet a segon de BUP. Aquí. Un altre, que no sé què estava estudiant, de història del món contemporani.
Però això,
no sé
on era?
Això al Regne Unit.
Ah.
Eren anglesos, aquests nanos, i no sé què, i tal, i pum, pum, i és que això, és que no entenc què va passar aquí, i jo m'ho miro i dic, si això jo vaig fer història del món contemporani a primer de BUP, i estàs a segon de carrera. Val?
On vols anar a parar?
Vull anar a parar a que amb l'EGB i BUP i COU,
sí,
tu sorties de les fronteres de l'estat espanyol i tenies un nivell, deixant anar per llengües, parlo de cultura general i de ciències. Tenies un nivell que et permetia fer una carrera fora amb molta facilitat i comoditat. Molta. Perquè tenies una base molt bona. Ara, tururut. Però tal qual. Vull dir, no tenen les mateixes competències, no assoleixen les mateixes competències.
Diríem que és diferent, perquè així com han avançat en altres àmbits, segurament tenen moltes altres mancances que segurament nosaltres no teníem.
Sí.
Segurament.
És probable que s'hagi avançat en un tema de resolució de conflictes o tal, com que està per veure. Les generacions que han pujat encara no.
Jo per exemple, m'estic imaginant una cosa molt senzilla. L'ús de la llengua.
Mm.
Escrita, sobretot. I parlada.
Nefast, ara.
Nefast. I abans, jo me'n recordo, clar, nosaltres som d'una generació que encara, quan vam començar, fèiem cal·ligrafia. O no? Per exemple. Sí.
Sí, però hi ha coses...
No, sí,
hi ha coses que no té sentit i hi ha coses que sí que té sentit. És a dir, el que tu no pots pretendre és que... O sigui, el sistema educatiu cap a on va és cap a crear un animal, o sigui, a l'homo Google. L'homo Google és aquell que sap molt bé on cercar informació, però no la té dins. I el problema és que sense...
És que ara no t'hi cal.
És que sí que cal. És que aquest és el gran error.
Ja, però és que el plantejament és...
No cal sumar. No cal sumar ni restar.
No cal tenir tots aquests coneixements perquè ja hi ha qui m'ho dona, qui m'ho ofereix. Per tant, no m'he d'esforçar en això.
Però això és un problema, perquè és com si haguéssim decidit que no ensenyem a caminar els nens perquè anem a tot arreu amb cotxe.
Sí.
Val? Aleshores, l'estructura del cervell és molt important com s'estructura i és molt important tenir coneixements per poder discórrer i per poder pensar i per poder fer associacions d'idees i per acumular una experiència cognitiva. I això s'està anul·lant amb l'homo Google, que és aquest que se'n va davant, busca la informació i ni la posa en qüestió. O sigui, ni són capaços de contrastar en general.
Però això no és ben veritat a tot arreu. Jo et puc donar la informació d'ahir mateix d'escoles que estan treballant amb nens de 4 anys, 4, i és increïble la quantitat de recursos que s'autogeneren en les pròpies escoles, en els seus programes que estan molt, molt, molt ben pensats i molt ben elaborats. Però i no estan dirigits únicament cap a aquesta línia, sinó que, a veure, ajuden a pensar, ajuden a reflexionar, ajuden també a comparar, ajuden una mica a escoltar i aprendre del que tenim al costat.
Però...
I també del mestre o la mestra que hi ha al costat. Hi ha una quantitat de recursos impressionants que jo crec que a dins de l'escola s'utilitzen molt i molt bé. Justament per aprendre a pensar i per aprendre a descobrir les coses. Que després, quan ens fem grans, ens tornem una mica ganduls, és veritat. Sí, senyor. Jo sóc el primer que, mira, fa un moment que he mirat el Google per quan parlàvem d'Albert.
Una mica grans és a partir de l'adolescència.
Sí, ja ens acostumem a allò. Que hi ha una part que està bé, que jo la trobo bé. A vegades no consisteix tant, potser, en tenir gran quantitat d'informació, com era abans. Jo crec que era exagerat, ens feien ampollar allò que dèiem, doncs no cal, perquè actualment hi ha, diríem, com molts armaris, molts prestatges, i a vegades cal saber on està aquella informació per anar-la a cercar. Cal veure també que aquella informació que anem a cercar sigui la millor informació, que a vegades hi ha informació o llocs que aneu a buscar informació que és errònia, que està malament, que està mal dotada. Però us puc dir una cosa que ha passat a la meva família. Jo tinc un familiar meu va fer una carrera important, va estar estudiant en aquest país, va fer tot el doctorat, va arribar a tenir a fer recerca. I allò que deies abans, Cristian, de tot, que la gent ha de marxar d'aquest país. Ara potser em vaig d'una cosa amb una altra, però ja hi torno. Acaben tenint un lloc de treball important en un centre de recerca, els paguen una misèria, van de qualsevol manera, treballen 24 hores al dia, van mal considerats i al final acaben marxant o a l'estranger o deixant aquella feina que estan fent. Molt malament. Molt malament. El tema de la recerca, segona qüestió, està molt poc valorada en aquest nostre país, perquè serveix tants anys d'esforç, de dedicació, també de diners, perquè això als pares ens costa diners, doncs perquè després aquests fills nostres o bé ho deixin i acabin fent la seva professió, la llicenciatura que han fet, si han volgut fer bastants passes més cap enllà o marxant cap a l'estranger, què n'estem traient de tota aquesta inversió? Ben poca cosa. I els resultats finals, jo crec que són bons. Tenim bones universitats, tenim gent molt preparada. Jo crec que ho estem fent força bé.
Amb el tema de Google, perquè, clar, és una meravella.
Sí, és una
meravella, perquè tens accés a tot un...
A tot un món
en un instant. No has d'anar a demanar que et permetin anar a un arxiu per consultar. No, és meravellós.
I això per escriure és...
És meravellós.
És meravellós.
Ara bé, hi ha de tot. I, per tant, jo havia fet alguns informes d'un editorial, que era d'Enciclopèdia Catalana i Proa, que era remunerat, demanant algú que presenta un llibre, presenta llibres, de gent que porta llibres per publicar, i l'editorial demana que tu admiris aquell original i en facis un informe, si allò és publicable o no i tal. I havia llegit coses. I una vegada em va arribar un i anava llegint i... Clar, jo notava que a vegades veia que hi havia un canvi de to molt intangible, però hi era, i veia que allò no era la veu de l'autor. Allò no és, això no ho diu el mateix, saps? Notava que allò venia d'una altra font. I vaig dubtar, llavors vaig agafar un paràgraf, un tros, i jo anava al Google, agafava aquell tros.
Copiar i enganxar.
Sortia aquell tu, i em sortia tot un paràgraf, sortia una pàgina, dues, brum, afusellat totalment, d'un text que havia escrit una tercera persona en un altre lloc i que estava penjat a internet. I anava buscant i anàvem sortint tota l'estona em anaven sortint coses d'aquestes. Una barbaritat, una cosa increïble. Un morro, una barra impressionant, no? I dic, però aquest individu pretén publicar un llibre
amb un
pila de textos que els citava com a propis, perquè una cosa és que tu facis una citació, això sí, pots dir, mira, el senyor tal va dir tal cosa, això és diferent, però no, quan representa que ho dius tu i tens la barra de presentar allò com un llibre que publiquin amb el teu nom en una editorial.
I tots provenien de la mateixa font?
No, de diferents fonts, havia fusellat de tot arreu, però ho posava com a propi. I clar, dius, i llavors jo li vaig dir a l'editor, li vaig dir, escolta, mira, aquí tens tot això, això és el que penso d'aquest llibre, però a part d'això, no és que fos dolent, és que això era immoral, i per tant, doncs, li vaig ensenyar tot, vaig imprimir tots els textos, d'internet, dic, mira, tot això és el que diu el llibre, mira on està publicat tot això, no? Horrorós. Hi ha gent que té molta barra.
Clar. Home, sort que vas tenir olfacte, eh?
Bueno, és que, sí. Sí, home, clar, és que has de veure... Tu notes quan la veu no és la mateixa. Hi ha un canvi de, saps?
Sí, sí,
és un... Això no ho diu aquest.
Però és que això quan corregeixes treballs a la universitat.
Home,
exacte.
Però també hi ha gent que és molt hàbil.
Però això, sí. Però això actualment es detecta i es torna. Escolti, vostè això ha sortit del text. Això, portes clar. Un llapis de memòria, ho introdueixes a l'ordinador, tenen un programa i diuen això, que està copiat d'aquí, això, d'aquí, això, d'aquí.
Bueno, suspès, en aquest cas, suspès.
Exacte, sí, sí. Han portat aquest treball que no serveix.
Per... Jo volia fer un comentari.
I si ho han copiat i ho han fet molt bé, l'aproveu o què?
Sí, clar, se n'ha de saber. Per copiar se n'ha de saber.
Per ser un artista.
L'últim fet és el de la senyora Le Pen, no? Que va plagiar en plena campanya, ara fa pocs dies, va plagiar el discurs del Fillon, però fil per randa.
És veritat.
Va plagiar i ningú li va negar.
També va passar amb les dones dels presidents, l'actual, el Trump, amb el de Michelle Obama.
Sí.
També va passar
sí.
el mateix.
Sí, sí,
deies,
sí,
Christian?
No, jo volia recuperar un moment l'origen d'una...
Sí, que no estàs d'acord amb el que estava comentant.
Sí, no estava d'acord amb el Roger, vaig molt ràpid. Està molt bé generar recursos i és cert que les escoles generen uns recursos i estan donant unes competències de coneixement en els nanos que estan molt bé. Està molt bé l'educació transversal, està molt bé treballar per projectes, però és que el problema és el contingut. I el contingut, si tu t'ho mires, que dona el Ministeri d'Educació, els profes ja et diuen que en 3 mesos el tenen cobert, perquè és ridícul. Val? Aleshores, ells ja estan sumant contingut, però crec que aquí es queden curts. I molt ràpid. No pot ser que una persona sàpiga molt bé com treballar amb informació sense tenir la informació dins ni haver-la paït abans. El coneixement no és només saber on pots trobar la informació, perquè jo en el meu col·le tenia enciclopèdies, no tenia Google, tenia enciclopèdies, i ho podia anar a buscar igualment, però a mi m'ensenyaven com posar en crisi aquella informació perquè m'havien donat un contingut abans per poder-ho contrastar.
Ser crític
sense coneixement i sense coneixement històric, filosòfic, literari, etc.
No pots dir
o científic, fins i tot en ciències, si tu no has pogut tenir un coneixement d'unes determinades coses, no pots fer una hipòtesi.
O pot ser a partir d'una
base, clar. S'està anul·lant l'empirisme, o sigui, s'està entrant en una formació empírica sense tenir el coneixement empíric, sense poder tenir un bagatge intern. I aquest és el gran problema que s'està creant ara amb els nanos, i per això després tenim els millennials, que no entenen com és que el mundo està todo contra mi.
Els empírics, avui hem acabat. Hem acabat amb ells. Que macos que eren. Sí. Jaume, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
S'obre dilluns, d'acord? I bon cap de setmana a tots.
Igualment,
bon dia.
Gràcies.
Bon dia. Bon dia. Adéu. Adéu.